Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu vos guard. Tot just abans de la Setmana Santa reflexionava sobre una de les lliçons que podem aprendre davant aquesta difícil situació que ens toca viure. I és el fet de tornar la mirada a Déu per tal que ocupi en les nostres vides el lloc que li pertoca. Avui us convido a reemprendre aquesta reflexió amb dos elements més. Fer una aturada en el camí i redescobrir els altres. En primer lloc, cal saber fer una parada en el camí. Aquesta pandèmia d'abast mundial ens ha obligat, ni que no vulguem, a fer una parada. Ens ha tocat aïllar-nos, recloure'ns a les nostres cases, apartats del món, de la societat, dels amics, alguns fins i tot de les famílies. Estem reclosos amb el mòbil, l'ordinador, i pendents en tot moment de les notícies. Ara bé, adonem-nos que, malgrat tot, esdevé una ocasió propícia per conèixer-nos a nosaltres mateixos més a fons, per fer, com si diguéssim, la pel·lícula de la nostra vida i prendre una més gran consciència de qui som i dels camins pels quals transita la nostra existència. En el pelegrinatge de la vida són imprescindibles els espais de silenci, de recolliment, de reflexió personal, per conèixer-se millor a si mateix, mirant-se al mirall amb sinceritat i sense embuts. Aquests dies, en els quals segurament disposem d'una mica més de temps, són propicis per entrar en el nostre interior, per revisar la pròpia vida des d'una reflexió sincera que faciliti la trobada amb un mateix i propiciï al seu torn la trobada amb Déu. Aquesta actitud ha de durar tota la vida. El coneixement d'un mateix és imprescindible per situar-se correctament davant de Déu i dels altres. D'altra banda, com més avança la persona en la seva vida de fe, com més s'acosta a Déu i rep la seva llum, tant més es coneix a si mateixa, és conscient de la seva petitesa i més indigna se sent davant seu. L'examen de consciència, la revisió de vida a la llum de la paraula de Déu, esdevenen de gran utilitat per al coneixement d'un mateix i per arribar a la veritable humilitat. I en segon lloc, redescobrir els altres. Aquests dies ben segur que rebem missatges que ens recorden la necessitat de lluitar junts per superar aquesta crisi. Tant de bo aprenguem bé la lliçó que l'egoisme i l'individualisme no ens porten enlloc, o millor dit, ens condueixen al precipici. Els companys de camí sempre són un suport per superar totes les contrarietats que ens trobem durant el viatge, que és, sens dubte, més suportable si es fa en companyia. Els éssers humans ens trobem junts, existim junts. Podem viure els uns contra els altres o d'esquena als altres, en mutua ignorància, o podem viure relacionant-nos. Es pot acollir els altres, oferir-se, sentir-se proper a ells, és a dir, conviure amb els altres. Ser proisme, com ens recorda la paràbola del bon samarità, significa complir el manament de l'amor, fent-nos proisme dels altres. Jo sóc germà d'aquell amb qui em trobo, de qui necessita el meu ajut. I és que no hi ha res veritablement humà que no trobi ressò en el cor de cada cristià en el seu pelegrinatge. La trobada amb el germà porta a compartir i a col·laborar. El pelegrí ha d'anar lleuger d'equipatge, només amb el més necessari i sense sobrevalorar el que porta. La convivència comporta l'atenció a l'altre, la reciprocitat. Això vol dir estar atents els uns als altres, no mostrar-se estranys o indiferents davant el que passen els altres, ser conscients de la interdependència entre les persones, ser solidaris. I és que la solidaritat no és un sentiment de compassió amb els més febles o amb la persona necessitada que està al meu costat. És la determinació ferma i perseverant d'obstinar-se pel bé comú, és a dir, pel bé de tots i cada un, perquè tots siguem veritablement responsables de tots. Ho diu així Sant Joan Pau II. Tant de bo, aquests dies de confinament que s'estan allargant ens ajudin a reflexionar sobre aquests elements de la nostra existència. Ens encomanem a la Mare de Déu de Montserrat i a Sant Jordi.
Com remem els nostres testimonis?
Molt bona nit. En aquestes nits de pandèmia, doncs la tecnologia és molt important. Per això, avui, en aquest vespre, doncs tinc el goig de poder parlar amb mossèn Carles Caguana. Bona nit.
Bona nit, Toni.
Jo pensava una cosa aquests dies, que per la pandèmia s'han celebrat moltes eucaristies doncs amb els mitjans de les xarxes, no? Però és que tu ets capdavanter, perquè ets el sacerdot que diumenge rere diumenge doncs acompanyes els malalts. Ho has pensat això una miqueta, que ja duies com una experiència en celebrar l'Eucaristia pensant en els molts que no veus?
És clar, aquesta, com has dit, capdavanter, no? Déu-n'hi-do. Sí, no, la veritat és que no ho havia pensat, ara ho has dit, no? A aquest moment. Però sí que és veritat que, d'alguna manera, el fet de que ja durant uns anys, em sembla que ja en porto 6, que estic celebrant l'Eucaristia a Televisió Espanyola cada diumenge, el fet de que això em demana també doncs dirigir-me a la càmera, pensant les persones que no veig físicament, però que entenc que estan seguint la celebració, això sí, la veritat és que facilita una mica ara en aquestes circumstàncies que ens hem trobat tantíssims capellans que celebrem l'Eucaristia a través de diferents mitjans perquè això pugui arribar a les nostres, als nostres feligresos. Sí, sí, jo crec que això m'ha ajudat una mica.
Has pogut palpar, tant en el moment en què has fet com a prevere que celebra la missa pels malalts com ara, que la gent en té molta consciència i agraeix molt l'Eucaristia que pot veure per televisió, l'Eucaristia que pot veure, per exemple, el nostre bisbe, per la pàgina web del bisbat. Jo veig un gran agraïment per part de la feligresia.
Sí, totalment d'acord. Així ens ho fan arribar les persones, no? Els feligresos ens fan arribar aquest agraïment. La veritat és que, clar, la situació en la que estem, això ens ha trastocat absolutament a tots. Tota la societat ha quedat, diríem, tocada per aquestes circumstàncies i tothom, d'alguna manera, s'ha hagut de reinventar. Pensem només, per exemple, a les escoles, pensem al teletreball, moltes empreses que no estaven acostumades. I, de fet, nosaltres tampoc, diríem, en general, l'Església, no, hem hagut d'entrar gairebé, diríem, de cop tots a utilitzar aquests mitjans. I jo crec que això la gent ho sap, I ho agraeix moltíssim, agraeix també aquest esforç, perquè certament hi ha un esforç darrere d'això, un esforç tecnològic, un esforç que tots hem hagut d'aprendre mirant moltíssims tutorials de com es fa això, però sobretot més enllà d'això, jo crec que també ajuda la proximitat, no? De saber que ni el mossèn ni l'Església ha tancat les portes, se n'ha anat, està desaparegut, de cap manera, al contrari, és a dir, encara que potser no ens podem veure, continuem pregant els uns pels altres I gràcies a aquests mitjans, doncs, el fet de poder veure la cara, almenys que sigui del rector o del vicari, del nostre mossèn, doncs això jo crec que d'alguna manera sí que ajuda a sentir-nos units, no? I que, com deies, moltíssima gent, la gent està agraïda. I nosaltres també estem agraïts de que la gent, doncs, fidelment, no?, a través de molts mitjans, doncs, també participin de les celebracions.
Després també hi ha una altra dimensió. Sentir-se el prevere, doncs, per exemple, el diumenge de Rams és d'aquells dies que pren un color especial, precisament pel color de les palmes, dels palmons, no? I sentir la soledat ha tingut una repercussió important en la teva vida sacerdotal, d'aquest sentir la soledat com una companyia més forta en Getsemaní, a la creu, en el sepulcre?
Doncs penso que sí, almenys personalment. Ara que deies aquest exemple del diumenge de Rams, allà a Sant Cugat, on estic jo, a la parròquia de Sant Pere, al monestir, clar, a una plaça que sempre estava rotada de gent, i ja no diguem un diumenge de Rams, d'altra banda, com tantíssimes places, i tantes esglésies arreu de Catalunya, doncs en una diada com aquella, quan sorties per anar a l'església i la veies a la plaça, diríem, totalment sola, sense ningú, no? Sense soroll. No deixava d'impactar, no? És veritat que ja estàvem acostumats, uns dies amb aquest silenci, però pensaves, avui és diumenge de Rams, no hi ha ningú. Això és únic, és a dir, ni que ens ho haguéssim proposat ho haguéssim aconseguit avui de la plaça, no? I això em va fer fins i tot entrar, no?, en el moment de celebrar. I crec que és una mica com ho hem anat vivint també aquests dies, no? Quan comences a celebrar dius, ara això que celebraré és una cosa importantíssima, perquè encara que no hi hagi gent, em demana fins i tot a mi, o em fa viure més, la fe del que estic celebrant, no? I també d'alguna manera això que dèiem, no?, de que sabem que hi ha gent que estarà, que no els veuré, però que també estaran acompanyant-nos, no?, en aquest moment de la celebració. I per tant, jo crec que és un moment que ens ha ajudat a tots a créixer en la fe, absolutament a tots, com no el propi sacerdot, no?, quan celebra també l'Eucaristia.
Hi ha una cosa que m'he pensat quan, doncs, estàs en un lloc tan emblemàtic com el monestir de Sant Cugat, i aquelles pedres ens parlen de molts esdeveniments que han estat a voltes molt difícils. T'ha fet pensar també que en aquell moment estaves vivint tal vegada un relat que la història tindrà present, i que aquelles pedres tornen a recollir un moment dels que són difícils en el pas de les generacions.
Sí, sí, totalment d'acord. Moltes vegades, sobretot, ara comparteixo una cosa personal, no? Els primers dies me'n recordo de llevar-me al matí i pensar, és veritat el que estem vivint? O sigui, realment és així? I efectivament, no ha sigut cap somni, no és una cosa de dos dies, sinó que... I comparteixo un sentiment també, doncs, no? Jo crec, àmpliament viscut, que és, quines conseqüències té això? Potser ja, això ja hi haurà un abans i un després. I així com recordàvem, no?, potser dels nostres avis, que ens deien com havien viscut ells, per exemple, una Setmana Santa o alguna processó en èpoques tan difícils, com va ser, per exemple, no ho sé, com va ser la Guerra Civil o les Guerres Mundials, certament nosaltres tenem un record també d'una cosa que tothom recordem com un fet únic, excepcional i històric, no?
Ara no és per donar sabó, però sempre que parlem, perquè et demano doncs poder resoldre un problema, perquè et sento per televisió, tens un do de serenitat i de comunicació profunda. Això em fa pensar que possiblement quan ha arribat el diumenge de Pasqua i ara el diumenge de Pasqüetes, en un moment tan difícil, quan diem esperança, potser tal vegada la millor manera de dir-ho és a través d'aquesta serenitat, d'aquesta fortalesa, que no és duresa, però que indica que el nostre cor està abraçat per una realitat més gran.
Mm-hmm. Sí, i penso que això és un sentiment compartit. Vull dir, en algun moment em sembla que ho compartia també això en alguna homilia, quan diem que el que estem vivint és dur per tots, i per un personalment. Quan diem que tenim, en algun moment hem arribat a sentir por per nosaltres o por per la salut d'algun familiar que estimem i que sabem doncs, que forma part d'aquest àmbit, diríem, no? Que som més vulnerables. Clar, en això som tots iguals i jo crec que també a partir d'aquí el poder parlar i viure d'esperança també ens ajuda i que entre nosaltres puguem no només parlar-ne, sinó viure l'esperança i parlar de que enmig de tot això podem tenir un moment de joia, un moment d'alegria i un moment d'esperança. Crec que compartint-ho ens ajudem moltíssim, no? I efectivament crec que en aquests moments no són paraules, ha de ser vivència i la Pasqua, crec que aquesta Pasqua, així com la Quaresma, no hi ha dubte que ha sigut una Quaresma que no l'havíem pensada, no l'havíem preparada mai d'aquesta manera, i ha sigut realment una bona Quaresma, perquè no també pensar que aquesta Pasqua pot ser també una Pasqua que sense haver-la preparat, sense haver-la programat ni fins i tot esperat, pot ser una Pasqua que transformi el nostre cor i viure realment una profunda esperança, una profunda alegria enmig d'aquesta creu, que és el moment que vivim, no?
Hi ha dues coses. A l'acabar vull fer una meditació pensant molt en mossèn Narcís, perquè era molt entranyable, i al rebre la notícia que ens vas enviar del seu traspàs, era preguntar-te com està les religioses, que moltes són grans, els religiosos, els sacerdots que ja tenim jubilats, com està la nostra gent més gran, aquells col·laboradors d'Església doncs, que s'han fet grans? Mm-hmm. Quines notícies en teniu?
Almenys per la informació que anem tenint i que em consta també que els mossens van preguntant també per les seves feligresies, per les persones grans de les parròquies, però ara concretament que em pregunta sobre els capellans grans i de les membres de les comunitats religioses, almenys la constància que tenim és que estan bé, gràcies a Déu. Agraïm moltíssim i crec que amb això jo crec que ens ajudem tots, perquè és tota la societat que ens ajuda, però que ens ajuda també que ells estiguin confinats amb el cost que també els suposa, és a dir, moltes comunitats no tenen ni la celebració de l'Eucaristia, però jo crec que això també és un gran exemple de solidaritat, com tampoc molts feligresos poden rebre ara la comunió, però això no ens treu de cap manera de que sigui un temps de gràcia i que el Senyor ens alimenta, no? a través d'aquesta circumstància que anem vivint. I, per tant, doncs, responent, diria, en principi, gràcies a Déu, estan de manera general, estan bé. No? Com comentaves, hem tingut la trista notícia, no? del traspàs de mossèn Narcís, que comparteixo realment amb tu el que deies, no? Que era una persona entranyable, una persona d'aquelles persones que es feien estimar. I t'adones que al final de la vida hi ha coses que queden. D'altres passen, passen com tantíssimes coses, però les coses de veritat són les que queden i jo crec que, al final, tota vida és motiu d'acció gràcies a Déu, i la de mossèn Narcís també ho és, per dir-li gràcies per com era, i tot i que jo personalment no hi havia tingut excessiu contacte amb ell, però les ocasions que ens havíem trobat, doncs sempre m'havia semblat això, una persona entranyable.
Jo crec que aquests dies he pensat moltíssim, perquè veus les xarxes i veus paraules molt atrevides amb judicis de què hauria de fer aquest, què hauria de fer l'altre, què hauria de fer el rector, què hauria de fer el bisbe, què hauria... I jo estava pensant una cosa del misteri de la presència de Crist. Crist té la primacia. I abans de la meva decisió, ja ho he fet. I llavors és molt difícil decidir en circumstàncies com l'actual, no? I llavors em penso que moltes vegades estem més preocupats amb com ens semblaria que tindria que ser la presència de Crist, i llavors perdem que el fet concret que passa, perdre la presència de Crist perquè estàs traspassat en la crítica, estàs traspassat amb la nostàlgia estàs traspassat en el sentimentalisme. No, no, és que Crist està aquí i està en aquesta circumstància.
Sí, sí. Això que comentaves, per exemple, no? el tema de la crítica, el tema del judici, moltes vegades, en circumstàncies com aquestes, jo crec que es valora moltíssim el que és la serenor, la persona que sap portar, que sap diríem, remar endavant, no? que treballa a favor, i és clar que mai hem de perdre el sentit crític, i és clar que les coses que nosaltres veiem que poden ser millorables ho podem dir, però és veritat, jo penso que moltes vegades hauríem de ser una mica més humils, no? I sobretot quan les coses estan difícils, també el saber estar a l'alçada de les circumstàncies i dels moments. Aquella expressió de que todo pasado, doncs ja és molt més fàcil tot jutjar-ho, no? No és fàcil, i un des del sofà de casa seva, no? Segurament té receptes per tot, però quan et toca estar en primera línia, i això aplica a tothom, és a dir, des dels propis governants, a les autoritats sanitàries, als responsables de l'Església, als bisbes, doncs no sempre és fàcil, no sempre és fàcil. I és clar, com dic, no? Mirar enrere, doncs bé, ja ha passat tot, però quan has de prendre les decisions al moment, de cara a coses que tampoc sabem ben bé com aniran, doncs, com dic, jo penso que és bo no perdre mai el sentit crític, això sens dubte, però alhora també aprecio molt el silenci a vegades, que no és un silenci d'indiferència, sinó que a vegades és el silenci de l'oportunitat, de saber en quin moment s'han de dir les coses i també, sobretot, donar un vot de confiança. Jo penso que això és molt important.
També moltes vegades grans místics han parlat de la força del silenci, i en molts moments de la vida d'alguns sants, ara penso, per exemple, en Santa Teresa, doncs hi ha molt temps de vida molt silenciosa. I a la mateixa vida de Crist hi ha molt més temps de vida quotidiana que de vida pública, no? I llavors moltes vegades penso de que nosaltres, quan parlem de la presència de Crist, la pensem molt en els fets extraordinaris, no? Però en la quotidianitat, i això és el que estic respirant aquests dies, no? De dir, saborejar la quotidianitat de la presència de Crist, que no fa soroll.
Sí, sí. Efectivament, jo crec que fins i tot gairebé podríem dir de manera forçada, com ens ha tocat viure ara mateix aquest confinament, però és una ocasió també, certament, de viure aquest silenci, no? Aquest, abassats com estem sempre, no? A fer tantíssimes coses, el fet ara d'aquest temps que podríem dir fins i tot com una certa frenada de cop de les nostres activitats, del nostre treball, de les nostres aficions, de la nostra vida social, jo crec que també ens permet això, endinsar-nos en el que significa el silenci. Un silenci que després és veritat que Déu l'omple, no? El pot omplir en la pregària, però també l'omple a vegades simplement en el silenci o en, no? en aquest, jo diria, tastar aquesta nova realitat. I de fet, tot aquest temps, a més, el silenci jo crec que també això ens ajuda realment a valorar les coses. Personalment, no? Ara me n'he donat de coses que abans les teníem i que ni li donava importància i que ara les valoro, no? Valorar, doncs, el que significa poder sortir a fora i poder caminar, doncs ara no podem sortir, el que suposa, doncs, anar a veure les persones que estimes, potser abans no ho feia tant i ara m'adono de dir que important és, no?, d'aquest contacte també amb les persones, dedicar-los-hi temps, no? Jo crec que això també ens anirà preparant el nostre cor, perquè tinc realment, no només tinc l'esperança, sinó que ho espero, que quan sortim d'aquí haurem entrenat el nostre cor en aquest, per poder estimar més, per poder ser més generosos, per poder estar més disponibles, no? I jo voldria aprofitar també ara aquesta ocasió, si em permets, Toni, també, doncs, precisament això, d'agrair-vos tot el que també esteu fent les persones que treballen als mitjans de comunicació, ara especialment aquí des de la ràdio, no? Gràcies per aquest programa que també darrere d'això, doncs, a vegades no es veu, no? Però que hi ha moltíssim treball, no? Perquè hi ha un treball de, tu ho saps, el treball de preparar, el treball de contactar amb les persones, el treball de fer el guió, no? Doncs moltíssimes gràcies, Toni, per aquest treball que fas, que acompanyes a moltíssima gent, i també doncs, el Ginés, que ens acompanya des de l'àmbit tècnic, no? Que, doncs, si no hi ha persones darrere d'això, no es fa, això no estaria, no? Per tant, realment, doncs, moltíssimes gràcies per aquest treball, i endavant, endavant.
Moltes gràcies. És una petita cosa, vas poder prendre mona?
Perdó?
Vas poder prendre un pastís, una mona, el dia de Pasqua?
Ah, sí, això sí. Això sí que... Vaig tenir la sort de... Bueno, a la parròquia, amb els que estem, tant amb el rector com el seminarista i un servidor, vam poder felicitar-nos la Pasqua amb una molt bona mona, i sí, això, que no falti.
Doncs, molt bona Pasqua.
Molt bona Pasqua, Toni. Moltíssimes gràcies.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Mireu, aquest vespre jo volia tenir un record per mossèn Narcís. Mossèn Narcís, ell mateix, la seva fesomia era sorprenent. Era com aquell home que va fent anys, però que li queda com una certa infància. Ell tenia un ull crític profund. No era criticista, no era criticón, sinó que tenia una manera de mirar la realitat amb una crítica profunda, ben feta. Però alhora tenia aquella mirada d'un cert infant. Acceptava molt el que li deies, encara que hi hagués desencontre en la conversa, però sempre anava en el profund. A ell li encantava el cinema, i precisament el cinema en blanc i negre, com els grans fotògrafs, que tenen una nostàlgia de la fotografia en blanc i negre, perquè ho van viure en tanta intensitat aquells anys, que veien un art que una mica amb el cinema en color s'havia acabat. Però darrere d'aquesta percepció, de cada pel·lícula en feia un anàlisi molt profund. Ahir vaig descobrir que era un home d'una important cultura, d'una densa cultura. I també me'n vaig adonar compte de que ha passat una mica. Persones que han tingut una gran cultura, doncs no els hem escoltat excessivament massa. Tot està molt portat per la immediatesa. Ell no. Els seus criteris eren veritablement profuns. No era del moment dominant, però també seria molt difícil enquadernar-lo en qualsevol direcció. La seva fre era això, forta, però gens dura. Decisiva, però gens impositiva. I els seus actes sacerdotals eren sumament senzills. Eren sumament fàcils. Eren molt de veritat. No era un polós en res. Senzill en tot. Molt entranyable. El seu caminar, així una mica desmanyat, m'ha fet sentir una persona molt, molt feliç d'haver-lo conegut. I el tinc molt més present del que jo em pensava, però moltíssim. Que el Senyor li dongui, en el bo de mossèn Narcís, un bon cel. Amics de Ràdio Estel, que tingueu una bona nit i fins la propera.
Adéu-siau, que tornarem a remar.